Va, torna a presentar-se com a alcaldable per la ciutat de Barcelona, per les properes municipals, per Esquerra Republicana, ha estat conseller del Govern de la Generalitat, portaveu del Govern de l'Ajuntament, diputat al Parlament de Catalunya i eurodiputat. Senyor Ernest Maragall, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Com es dedica un tant de temps a la política i encara no s'ha cremat de la política?
Perquè la política és l'activitat més apassionant des d'un punt de vista ciutadà i des d'un punt de vista també de comprensió del que vol dir avui la nostra societat, la nostra economia, la nostra batalla pels drets. I hi ha molts motius per no només per seguir, sinó per tractar d'afegir alguna cosa. Hem de reivindicar la política, malgrat tot, i enllà dels nostres propis horrors i errors, que són segurament bastants.
De seguida parlem de Barcelona, que és el que ens interessa abans, però, si li sembla, comencem parlant d'actualitat arran de la darrera decisió del Tribunal Constitucional paralitzant la reforma judicial que volia impulsar el govern espanyol i que era a punt de debatre's al Senat. Què li sembla tot plegat?
Em sembla que és molt evident i està molt, molt dit. És un atac directe des d'una estructura de poder explícit, el poder judicial, contra el funcionament d'un altre poder legítim, que és el de la sobirania popular, que és el poder legislatiu. Veiem ara les conseqüències en segona i tercera derivada del que va començar aquí a Catalunya fa no tants anys. Però que de fet ara es reprodueix i d'alguna manera segons com s'agreuja, perquè està afectant el fonament democràtic del funcionament de les institucions de tothom, no? I crec que és hora que els demòcrates de tot arreu ens apleguem, constatem quin és el repte que tenim al davant i que no ens deixem aplanar, no ens deixem ofegar per aquest atac de la dreta de l'Estat, de les estructures de l'Estat, d'aquests que es creuen propietaris de la Constitució, dels que es creuen propietaris del que vol dir Estat i del que vol dir institucions. I per tant, és la nostra responsabilitat ara no només queixar-nos o lamentar o criticar o denunciar, sinó que ara hem de prendre decisions. I hem de prendre decisions des de la democràcia, en tant que demòcrates, i això, a més, amb una evidència de que la raó de Catalunya està més que mai legitimada.
Ara sí, parlem de Barcelona. Per què decideix repetir com a alcaldable per Barcelona?
Doncs perquè he estat 4 anys treballant al servei d'aquesta ciutat, des de la nostra responsabilitat com a primera força política, com els que vam guanyar, en alguna mesura, les eleccions. I perquè aquests 4 anys m'han servit per afegir raons, per aprendre, per conèixer millor aquesta ciutat, que és tan infinita com magnífica i que dona molt de sí, però que també dona sobretot en aquests moments una expectativa i una exigència de tot el que estem en condicions de, no només de millorar, sinó de transformar, de construir, de crear. I aquesta ciutat està molt faltada de governació, està molt faltada de visió, d'horitzó comprensible i que els ciutadans puguin compartir. Barcelona ha deixat, o està en risc de deixar de ser subjecte, de deixar de ser una ciutat amb caràcter propi, que sap on va i que sap el que vol i que sap el que vol ser en aquest món. Aquestes són raons que m'empenyen a seguir tractant de respondre en aquestes qüestions i de fer-ho amb la màxima energia, amb tota la visió i evidentment amb la convicció necessària, acompanyat d'un equip, d'una organització. És l'hora d'Esquerra Republicana com a organització que està construint país i que ara pretén, i és el que farem, no només construir Barcelona, sinó convertir-la en líder realment, en capital d'aquest país.
Ara en parlarem de com es fa tot plegat, en parlarem també de les darreres municipals, que sí, va guanyar Esquerra Republicana, però no va poder governar per al pacte dels comuns amb el PSOE, més els vots de Manuel Valls. Abans, però, segur que ha escoltat crítiques cap a la seva persona com a alcaldable per la seva edat. Què li sembla això?
Doncs que em vinguin a veure, que discuteixin, que parlem, que em preguntin, que em sotmetin a totes les proves que considerin necessàries i després segueixin opinant o valorant si estic o no en condicions d'exercir aquesta alta responsabilitat. si jo tingués a més mínim dubte sobre... Jo tinc molts dubtes sobre mi, però no sobre la meva edat, sinó sobre, potser sobre altres elements de la responsabilitat que implica ser alcalde. I em sembla que és bo posar-se en dubte un mateix, però el que no tinc... En fi, estic absolutament disposat a explicar-me i a explicar i a respondre a totes les exigències dels que consideren, els que vulguin estar segurs d'assistir o no en condicions.
Abans ens ho recordava, eh? Si recordem les darreres municipals, el seu partit, Esquerra Republicana, va ser el més votat, però un pacte entre PSC i els comuns, més els vots de Manuel Valls, deien, van tornar a fer alcaldessa Colau. Què li va semblar, allò?
Em va semblar que era un contranatura en termes polítics i democràtics, per molt que s'ajustés a la lletra, a la forma del funcionament del nostre sistema electoral, que efectivament diu que és alcalde o bé qui té majoria absoluta, o bé qui reuneix la majoria que tenen els 21 regidors. I si no hi ha ningú, llavors sí, llavors, si no hi ha ningú que hi arribi els 21 regidors, aleshores queda proclamat que ha tingut més vots. En aquella ocasió, per arribar a aquests 21, es van prendre decisions molt explícitament contra natura, en el sentit que plegaven conceptes, organitzacions, ideologies ben contradictòries, el que només tenien un únic nexe d'unió, que era evitar que hi hagués un alcalde d'Esquerra Republicana al capdavant de la ciutat.
Això es podria tornar a repetir a les properes municipals?
I el funcionament de l'aritmètica democràtica d'una ciutat com Barcelona, i tots ho sabem ara, té tota la complexitat, és absurd ara que ens podem especular. Jo crec que no. Jo crec que serà molt difícil que es torni a repetir la mateixa circumstància. Però el que hem de fer nosaltres ara és tractar de guanyar amb més claredat, de manera que, no es, que, ni, que sigui inqüestionable, que ningú es posi en dubte, que l'alcaldia té un lideratge clar i una legitimitat que el que correspon, ens correspon, és efectivament de fer tot el possible per formar un govern estable, un govern que miri lluny, que miri 4 anys de mandat com una primera etapa de transformació, d'ambició, de recuperació d'orgull i de dignitat per aquesta ciutat.
Sobre coses
crec que estem en condicions de fer-ho.
Senyor Maragall, sobre coses que es podrien tornar a repetir o no, durant aquelles negociacions per l'alcaldia de Barcelona, si ho recorda, hi va haver espionatge polític a través de Pegasus.
Sí, però deixa'm dir-li que de negociacions no van haver-hi. Va haver-hi un període de temps, que és el que marquen la llei i els procediments establerts, que fixen una quinzena de dies el temps entre el dia de la votació i el dia de la investidura. Però la decisió de rebassar-nos l'alcaldia va ser presa el primer dia, immediatament després de les votacions. I a més, això es va produir en un marc, com vostè deia, en el que algun dels candidats, com jo mateix, estàvem sotmesos a espionatge, que és precisament un espionatge d'estat, espionatge polític. I per tant, diguéssim, un espionatge que òbviament atorga avantatges en el procés, en la campanya, en el debat electoral, perquè uns sabien més que els altres, diguéssim, no? I teníem, per tant, capacitat d'organitzar millor la seva acció electoral. Això és absolutament indigne i és absolutament incoherent amb un mínim concepte d'estat de dret i de responsabilitat institucional, però aquesta és la situació que tenim avui en aquest estat, un estat fallit en aquest sentit, que va extendre aquest fenomen d'espionatge a força gent, especialment pel que fa al camp del projecte de llibertat de Catalunya, el moviment independentista, i que ara es veu com s'allarga, com dèiem al principi de la conversa, amb una dreta i un poder judicial disposat a tot per tal de mantenir o d'impedir que el país canviï a bé o millor o que simplement respongui a la seva voluntat democràtica.
Quin balanç en fa del mandat de Colau?
Doncs ho faig una valoració que és més interessant en el futur que el passat, diguéssim. A mi sembla que ja s'ha posat de relleu que aquest projecte ja no afegeix, més aviat genera contradiccions i efectes secundaris negatius contraproduents amb l'interès general i amb la mateixa teòrica i explícita objectius, voluntat amb els que va començar fa 8 anys, no? De manera que estem davant d'una necessitat de canvi, d'una necessitat de relleu explícit de la ciutat. Crec que Esquerra Republicana estem molt ben preparats. Abans li parlava d'aquests 4 anys, de fins a quin punt tots nosaltres, tot l'equip d'Esquerra ha treballat, ha estat present, ha s'empaltat de ciutat. Ens hem impregnat del que vol dir Barcelona en tots els sentits. I per tant estem molt en condicions d'oferir alguna cosa molt enllà del que el projecte dels comuns i la senyora Colau ha donat de si ja. És un projecte en aquest sentit obsolet, que no afegeix. El debat és de com creixem, de com construïm, de com recuperem equitat, de com recuperem la dignitat global, però també el benestar individual i col·lectiu, de com recuperem seguretat, neteja, funcionament, mobilitat a tots els barris de la nostra ciutat, etc. Mil coses.
Deixi'm preguntar-li a la inversa, què ha fet bé Ada Colau durant el seu mandat com a alcaldessa?
Ha expressat amb molt bones intencions de recuperació de desigualtats, no? o de reacció contra un model econòmic que imposava o que tenia com a conseqüències aquestes desigualtats. Recordem que l'organització i el primer projecte de la senyora Colau ja fa el 2015 ja era molt reactiu, era contra una situació de crisi greu que tenia uns efectes profuns en l'equilibri i en l'estructura de la societat. L'evidència és que avui estem en aquest sentit, si no igual o pitjor. Hi ha hagut nous episodis, hi ha hagut la pandèmia, hi ha hagut els efectes de la guerra d'Ucraïna, hi ha hagut la crisi econòmica i social a tota Europa. Però no hem progressat en aquest terreny, més i més al contrari, tenim una ciutat més desigual, un estat bipolar, dic jo, en què hi ha una persona magnífica que prospera, que crea, que genera expectatives positives en tots els sentits, que creu, que crida talent i que el converteix en valor ciutadà, cívic, tecnològic, científic, etc. Però al costat d'això hi ha una immensa quantitat de ciutadans que el que fan és tractar de sobreviure, no de viure sinó de sobreviure, que no tenen els mínims de dignitat personal, precisament, és el que deia abans, que hem de tractar de recuperar.
Per tant, més que parlar de problemes, parlem de reptes. Quin és el principal repte que ha d'afrontar la Barcelona del futur?
Jo crec que és aquest, el de comptar amb una institució forta, que ara no és, ara tenim una institució feble, que no actua amb la potència i amb els instruments ni amb l'actitud necessària per fer front a aquestes inequitats, a aquests desequilibris. I estem amb una governació clara, amb un horitzó explícit, que la ciutadania entengui i pugui compartir, i que es basi en un lideratge clar des de la institució i amb una complicitat buscada, treballada i aconseguida amb la ciutadania en tots els sentits.
Si mirem cap a la Barcelona del futur, com començàvem a fer tot just ara, quin és el projecte d'Esquerra Republicana per la Barcelona que ve?
El projecte és benestar, llibertats, drets i prosperitat. I el projecte vol dir, això vol dir habitatge, vol dir drets socials, vol dir invertir en educació i cultura, vol dir crear ciutat dels indrets on hi ha espai, on hi ha possibilitats d'afegir ciutat i ciutadania, no només en termes d'habitatge, també amb un canvi de model productiu. Ara tenim un model productiu que ens fa molt dependents d'una principal vessant, que és el turisme. El turisme és imprescindible, és bo, és problema de governar, i en canvi cal afegir-hi, cal crear estructures econòmiques potents. Per exemple, podríem tenir un sector com el de la construcció en un segle XXI, amb un evident accent en la rehabilitació del nostre estoc d'habitatges associat a això, a la transició energètica. Hem d'afrontar el canvi climàtic, hem de complir amb els elements imprescindibles de pacificació i de reducció de la contaminació de la nostra ciutat. Per tant, les noves mobilitats són importants. Hi ha prou coses. Hem de fer un plantejament metropolità que no tenim tampoc. Barcelona ha dimitit de l'àrea metropolitana i això és una greu responsabilitat i un greu error. De manera que aquí hi ha molta feina, molts reptes, però també una possibilitat clara que aquest lideratge del que parlàvem, i amb aquesta complicitat explícita amb sectors econòmics i amb els sectors socials. Jo vinc ara mateix d'una sessió de treball amb la taula del tercer sector. El camp d'exigència en aquest terreny és immens, i té el comú denominador, la desigualtat i els desequilibris socials. Però per tant també té una immensa diversitat de projectes imprescindibles per posar en peu. Atenció a la gent gran i a la solitud, a la infància, als temes d'emergència habitacional, etc. N'hi ha tants com tots coneixem.
Si entrem en qüestions concretes, senyor Maragall, una de les polèmiques més grans dels darrers anys són les superilles. Què en pensa fer Esquerra Republicana al respecte?
Pensem governar aquesta ciutat des d'una altra perspectiva, no a base d'experiments ni d'accions puntuals, sinó a base d'una concepció global que expliqui la ciutat i que l'endreci en aquest terreny. Que no reposi en tacticismes ni en proves pilot ni en experiments de laboratori, sinó que respongui efectivament a l'equilibri necessari. Què vol dir viure i treballar? Vol dir també ciutat, també vol dir mobilitat, i l'hem de garantir. L'hem de garantir en termes, òbviament, també de millorar, de reduir la intensitat del tràfic privat, i per tant d'aconseguir pacificació. I hem de incrementar també la qualitat de l'espai públic, en el terreny del dret dels ciutadans, dels vianants. Hem d'endreçar què vol dir anar amb bicicleta o amb patinet per la ciutat, que això està molt marcat d'hora. Tot això, la superilla s'ha convertit en una marca, i amb marques no anem enlloc. Hem d'anar endavant amb projectes globals, amb solucions valorades, conegudes i respectades i acordades amb la ciutadania, que d'alguna manera ens impliquin a tots, ens corresponsabilitzin, i crec que estem ara molt lluny d'aquesta situació desitjable.
Una altra de les coses que també ha generat molta polèmica, de fet inclús ha passat pels tribunals, són les zones de baixes emissions.
Bé, és un altre cas, jo crec que amb un bon propòsit estem utilitzant un instrument que té una lògica, però que s'ha utilitzat, després s'ha hagut de rectificar, s'ha hagut d'ajustar perquè estava afectant injustament a uns determinats sectors socials i a uns determinats sectors professionals i econòmics. I això, per tant, aquesta qüestió de la reducció. Ara mateix estem a punt de rebre l'evidència des de la Unió Europea de que això no compleix amb els elements bàsics de qualitat de l'aigua. De manera que tot el que fem en aquest sentit, benvingut. Però s'ha de fer bé, i s'ha de fer també amb coneixement de causa, amb solvència, que ara no crec que sigui el cas, i amb una diversitat d'instruments i d'entrada hem de conèixer millor què està passant a la nostra ciutat. Que hagi de venir a Brussel·les a dir-nos que no estem bé ja és en si mateix un indicador de que no tenim la governació que ens cal. Hauríem hagut de reaccionar ja fa temps i no ho hem fet. No n'hi ha prou amb la zona de baixes emissions, ni molt menys. Pot tenir un sentit, però té una evident mancança d'afectar significativament amb aquest objectiu.
Com ho hem de fer, doncs, per complir amb un bon turisme i amb baixes emissions des del Port de Barcelona, per exemple?
El Barcelona és un més dels casos a considerar des del punt de vista de la presència dels creuers, ara amb les polítiques de reducció de la contaminació. El port juga un paper, el transport privat juga un paper, la rehabilitació dels habitatges que abans es matava juga un paper. Tenim evidències de que podem estar estalviant fins al 50% de l'energia que consumim en les nostres residències, els nostres domicilis, els nostres edificis, si apliquem determinades actuacions que també donarien lloc, per cert, a una riquesa des del punt de vista d'ocupació en aquest nou sector de la construcció. El port, jo crec que estem ara més en condicions que mai d'obtenir uns resultats positius des del punt de vista de la definició de la capacitat real que tenim d'acollir de turisme d'aquesta via. El turisme, el primer que demana és que decidim quina capacitat tenim d'acollida, tenint en compte l'espai i el tipus de ciutat que és Barcelona, que és relativament concentrada i que per tant té una tendència a la massificació molt, molt evident.
Li pregunto diferent, s'ha de regular el turisme a través d'un impost?
No, no és un problema de regular el turisme. S'ha de hem d'adreçar el turisme als turistes, no als empresaris locals, sinó als visitants, que ja és a dir, que ens hem de fer valdre. En Barcelona ens hem venut massa barat. I està molt bé que vinguin i que ens valorin, però si ens valoren, aquesta valoració s'ha de convertir en contribució, en compensació als efectes secundaris que genera aquesta massificació. Això vol dir per cuidar l'espai públic, vol dir de neteja, vol dir de seguretat, vol dir també de l'efecte dels efectes secundaris indesitjats en el preu del lloguer dels habitatges, en les regles del joc amb les que s'obren o es posen en peu usos empresarials destinats al turisme, amb tots els elements el que significa dir els plans d'usos que regulin millor la presència o la intensificació de determinats comerços a determinades àrees. Hi ha també una bona col·lecció de peces a renovar i de mesures a prendre. Ens hem d'entendre amb el sector hoteler i hem de tenir clar que aquí hi ha un volum de turisme que per protegir-lo a ell mateix com a sector importantíssim, també amb ells interessa fer bé les coses i no caure en la temptació de maximitzar la quantitat. Si l'únic que fa és perjudicar la ciutat i el propi sector turístic.
Ara em parlava de neteja, de seguretat. Barcelona és una ciutat bruta i insegura o assegura això és populisme?
Barcelona és obvi que tant en un aspecte com l'altre ha de millorar. En el tema de la neteja és una mica incomprensible que justament un any després de la vigència d'una nova contracta encara n'haguem de parlar. En parléssim just abans, quan hi havia l'error, és que s'està acabant la contracta i per tant hi ha un relaxament. Ara amb els nous serveis i les noves definicions territorials tot anirà millor. Resulta que no, i tots tenim evidències i percepcions i il·lustracions contínues de que la ciutat, que la contracta no funciona. Ara no, l'excusa no pot ser o és que les empreses no ho fan bé, alguna cosa falla, o en la pròpia concepció de la contracta o en la gestió d'aquesta contracta. I per tant la responsabilitat de l'Ajuntament perquè tot això vagi millorant. No ha millorat, i per tant la ciutat té dret a dir que no està neta.
Com tot
ens... No ens sentim segurs, també, perquè hi ha una evident percepció. Les estadístiques segurament d'alguna manera indiquen alguns factors de millora que s'han de conèixer i valorar, també en bona mesura gràcies a la col·laboració ampliada i reforçada entre Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra. Però és obvi que aquí tenim una qüestió de fons, de seguretat, tenim una qüestió de delinqüència organitzada instal·lada a la nostra ciutat i amb les condicions de desigualtat que abans dèiem, això genera, com dir-ho, la delinqüència organitzada troba fàcilment agents, troba fàcilment, té un mercat de treball a la seva disposició. I com... això es nota i per tant hem d'actuar també en aquest terreny més per dalt. Per baix, presència, coordinació, prevenció, espai públic, etc. Però per dalt també investigació, lluita contra aquestes bandes organitzades, això vol dir també Europa i vol dir recerca, investigació, etc.
Com tothom sap, qui també s'ha presentat com a alcaldable per la ciutat de Barcelona, ho ha fet recentment, és Xavier Trias. Què li sembla que hagi decidit finalment ser alcaldable?
Doncs em sembla que és una novetat més de... Si això contribueix a que tinguem un debat interessant sobre Barcelona, benvingut, no? La qüestió de fons és quin és el futur que oferim a Barcelona. No crec que estigui a la qüestió de fons en reproduir debats del 2015 o passat, sinó que estem... El que se'ns ha d'exigir i la qüestió d'espera és que li diguem cap on volem dur Barcelona, en quina... I si el senyor Trias té idees amb aquest terreny, doncs endavant, benvingut sigui.
Li preguntava perquè Trias precisament assegurava fa pocs dies que Barcelona s'havia convertit en la meca de la droga i el sexe fàcil. Comparteix aquesta mena de discurs?
Jo no comparteixo que ens compleguem en els desastres, que hi ha problemes i evidències negatives en aquest terreny, ho acabem de comentar. Jo crec que tampoc no serveix massa res quedar-nos amb la foto negativa i denunciar-ho. Les eleccions es poden plantejar de dues maneres, tractant de destruir el que hi és, traient profit de les insuficiències, defectes evidents i dels errors o de les mancances que podem detectar, o es poden afrontar preparant un projecte que sigui al mateix temps creïble, que tingui capacitat d'oferir un horitzó compartit, un horitzó definit, que no es basi en il·lusions, ni en fum de colors, ni en imatges personals, sinó que tingui la solvència del coneixement, de la complicitat, de saber que es tracta de sumar una institució forta amb una ciutadania activa i una societat organitzada. Ara la societat ens està salvant en molts sentits. En el terreny dels serveis socials, per exemple, doncs hi ha bona part del que som està en mans d'entitats, d'ONGs, d'associacions, de fundacions, que d'alguna manera substitueixen o completen les dèficits, les mancances de la ciutadania. De manera que quedar-nos en la denúncia dels efectes, en la droga i el sexe fàcil, a mi em sembla que és una expressió no afortunada del que és avui Barcelona.
Alcaldable per Barcelona, pel grup municipal d'Esquerra Republicana, senyor Ernest Maragall, moltíssimes gràcies per acceptar aquesta entrevista. Molta sort, que vagi molt bé.
Gràcies.